Bona tarda, ara són les 2:00 PM. Aquesta darrera setmana, just a les portes de Nadal, hem vist com s'han executat una desena de desnonaments arreu de Catalunya. El que més impacte han tingut són els de Badalona. En aquesta ciutat s'ha fet fora de casa seva 8 famílies que vivien en un bloc que aquella trossos. Algunes s'han quedat sense alternativa a on viure i, d'altra banda, han expulsat també de casa seva una família que vivia amb una persona dependent en un local comercial. Totes elles vivien també amb menors d'edat. I és que avui hem rebut dades de com afecten els desnonaments als infants catalans. Ara mateix, un de cada 4 nens i nenes que viuen a Catalunya han estat desnonats o estan en risc de ser-ho. Tot això per la situació que viuen les seves famílies, que no tenen suficients ingressos per fer front a totes les despeses, i entre menjar o pagar el lloguer, la llum, l'aigua o el gas, escollen el que escolliria tothom: posar un plat calent a la taula del seu fill. La situació és dramàtica i ho denuncia l'entitat Save the Children, que avui ha fet una radiografia de la pobresa infantil a Espanya. I és que, atenció, més de la meitat dels pares i mares d'aquests nens i nenes pobres treballen, però el seu sou no arriba per pagar totes les necessitats bàsiques, ni les seves ni la dels seus fills. També ha fet un perfil de com són aquestes famílies. Principalment són famílies on de mitjana hi ha 2 menors que majoritàriament es troben a cura del pare i la mare, encara que en 4 de cada 10 casos són famílies a cura exclusiva de les mares. En general són progenitors, tots ells amb nivells d'estudis baixos. Davant d'aquesta situació és innegable que no n'hi ha prou rebaixant l'IVA de les factures del gas i l'electricitat, viatjar gratis amb tren o un ingrés mínim vital irrisori, que ara mateix és de només 565 euros. Espanya es troba a la cua de la Unió Europea en ajudes a la criança, i per això calen una nova ajuda que cobreixi els menors vulnerables des dels 0 fins als 17 anys, perquè creixen la pobresa et fa pobre tota la vida.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Avui ens acompanyarà l'Ona Lorda, ella és responsable de polítiques d'infància de l'ONG Save the Children. Serà d'aquí uns minuts. Abans, repassem la resta d'actualitat d'aquest dimecres. Júlia, Júlia, bona tarda.
Bona tarda.
Més persones que mai dormen al ras avui a Barcelona. Arrels Fundació ha comptat 1.384 persones després de pentinar als 73 barris de la capital catalana. Són un 12% més de persones dormint al carrer que l'any passat.
Sí, Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació, lamenta en declaracions a Ràdio Estel que les persones sense sostre tenen pràcticament nul·les possibilitats de deixar de dormir al ras, perquè bona part de les alternatives que s'ofereixen són temporals.
I mentrestant creix la preocupació, atenció, per la nova variant del coronavirus, que ja s'està estenent ràpidament. L'Organització Mundial de la Salut avisa que la variant podria incrementar la càrrega d'infeccions respiratòries a Catalunya. Aquest increment de casos també s'està notant.
Sí, per això l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic, el doctor Antoni Trilla, no desisteix a fer una crida a la vacunació. Ho ha dit en una entrevista als micròfons de Ràdio Estel.
I pel que fa a la política, el govern tanca l'any amb el compromís que almenys els principals partits de l'oposició s'asseuran amb ella a parlar dels pressupostos.
El Partit Socialista, Junts i la CUP s'ofereixen a Pere Aragonès per negociar els comptes del 2024, tot i que posen exigències diferents. Els comuns, per la seva banda, no es desmarquen de la negociació, però segueixen avisant que el Hard Rock és una línia vermella.
A tot això, l'informe europeu sobre la immersió lingüística no estarà enllestit fins d'aquí 3 mesos. Els eurodiputats diuen que s'han quedat amb moltes preguntes sense resposta i per això demanaran més informació per escrit al Departament d'Educació.
I avui s'ha acabat la missió d'eurodiputats que analitza l'ensenyament del català a les escoles. Els participants lamenten que els acusin de tenir una visió esbiaixada de la immersió i asseguren que això no es veurà a les conclusions de l'informe.
I en els esports, el Barça rep avui un Almeria que agonitza la cua de la taula. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Serà a les 7 de la tarda a Montjuïc. Un Barça sense Pedri per lesió i De Jong per sanció vol tornar al camí de la victòria a costa d'un Almeria que és cué, com deies, i que sembla destinat a jugar a segona. És l'únic equip de la Lliga que no ha guanyat aquesta temporada.
I en bàsquet, la penya vol la 7a consecutiva.
La ratxa dels badalonins podria tenir una nova víctima aquesta tarda. El Wolves, que juga contra la Joventut a les 6, també juguen avui. Eurocup, el Cadí la Seu i l'Uni Girona en el primer partit sense Laura Antoja.
D'aquí uns minuts us ampliem tot plegat. Abans sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Un front de núvols està creuant Catalunya. Són núvols poc importants, únicament han donat algunes nevades febles aquest matí al vessant nord del Pirineu, per damunt dels 1.100-1.200 metres d'alçada. Però aquest front acabarà de passar al llarg de les properes hores. Marxaran, ja comencen a marxar les boires del Pla de Lleida, que fa força dies que hi eren, i per tant en aquest sector de Catalunya avui pujaran les temperatures, mentre que la resta continuarà bufant el vent del nord i del nord-oest, i això farà baixar les temperatures màximes avui, que no han de passar les més altes dels 15 graus. Tramuntana molt forta a la Costa Brava, vent de mestral també molt intens a les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i també temporal marítim al llarg de la costa Brava i també de la costa Daurada, sobretot cap al sud. La previsió per demà ens indica un matí fred, encara amb vent als dos extrems de Catalunya, sol a bona part del país, només amb la presència demà d'alguns núvols poc importants al vessant nord del Pirineu.
Gràcies, Jordi. Ara passen 5 minuts de les 2 de migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Gairebé una quarta part dels nens i nenes catalans viuen amb famílies que han estat desnonades de casa seva o estan en risc de ser-ho properament. Ho revela una enquesta que ha fet l'ONG Save the Children, que també apunta que en el cas de Catalunya l'habitatge continua sent una de les causes principals de desigualtat i exclusió social, juntament amb la inflació, l'atur, la falta de nivell educatiu o el fet de no cobrar algunes prestacions socials.
Sí, ara mateix a Catalunya una de cada tres famílies que han participat en aquesta enquesta han detallat que viuen en cases que tenen condicions inadequades. A més, les famílies dediquen la meitat de la despesa a l'habitatge i això els obliga a triar entre menjar o pagar el lloguer. De fet, almenys un 9% d'aquestes famílies resideixen en habitatges ocupats il·legalment o també en risc de desnonament imminent. La dada més preocupant d'entre tots els territoris analitzats i el doble que la mitjana estatal.
Això fa que, segons l'ONG, sigui el que provoca que una de cada quatre persones menors d'edat estiguin en risc de quedar-se sense casa per culpa d'un desnonament. Per això, però la cosa va molt més enllà. Si ens fixem en les famílies monoparentals, és a dir, nens i nenes que només viuen amb el pare o amb la mare i no amb tots dos alhora, en aquest cas la dada augmenta fins al 37% dels infants.
Una de les causes que porta aquests infants a ser més vulnerables és el nivell d'estudis dels pares que els perjudica laborablement. Per exemple, el 38% d'aquests pares i mares no passen del nivell d'educació primària. A més, la meitat dels progenitors van acabar l'educació secundària i només un 7% tenen estudis universitaris.
Per parlar d'aquesta xifra i de les conseqüències que porta això en els infants, ens acompanya avui l'Ona Lorda. Ella és responsable de polítiques d'infància de l'ONG Save the Children a Catalunya. Senyora Lorda, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda.
Aviam, quan parlem que aquests infants viuen en cases inadequades, en situacions inadequades, què ens hem d'imaginar?
Bueno, nosaltres, a l'estudi que hem fet, és amb 200 famílies les quals atenem dins dels nostres programes, doncs, proporcionant aquest acompanyament. I aquestes famílies que han participat a la nostra enquesta, doncs, en una proporció molt gran, com heu dit, 1 de cada 3, es troben cases que no compleixen les condicions adequades per al bon desenvolupament d'un nen i nena. Estem parlant de, per exemple, cases on hi ha goteres, humitats, sorolls, en barris, no?, on bastant problemàtics, doncs també són, evidentment, són ambients on no estaria bé que un nen o nena hi visqués. I, evidentment, això té un impacte molt gran, no?, en les seves oportunitats de cara al futur.
I un nen, com ho viu tot això? En el cas de patir un desnonament, quines conseqüències porta cap a l'infant?
Són vàries, no? Evidentment, a nivell psicològic, no? Sabem que els nens i nenes que no només han estat desnonats, però que estan en risc de desnonament, perquè també pateixen, no?, aquesta situació a casa de saber, no?, que existeix aquest risc. A nivell psicològic, doncs, hem vist, no?, que són nens i nenes, doncs, que tenen problemes d'ansietat, depressió, estrès, i que a nivell també físic, no?, doncs també pot tenir un impacte, no?, a l'hora de, per exemple, anar a dormir, en l'alimentació, també poden deixar de menjar, també. És a dir, doncs té un impacte, no?, també a nivell social, perquè molts cops els nens i nenes que són desnonats es traslladen, no?, a un altre barri o ciutat, que fa que, no?, es trenqui tots aquests vincles que tenen, doncs, amb els seus amics, amb l'escola, etc. És a dir, un desnonament té un impacte a molts nivells i, evidentment, és molt negatiu, doncs, pel desenvolupament dels nens i les nenes.
La situació és preocupant. Parlem d'un de cada quatre infants. Com podem protegir els menors d'aquestes situacions? Què proposeu des de Save the Children que falta per fer?
Bueno, a nivell d'habitatge hi ha moltes coses a fer. Sabem que aquí a Catalunya el parc d'habitatge social o de lloguer social és molt baix, és d'un 1,7%. Això està molt lluny de la mitjana europea, que és aproximadament d'un 9 o 10%, per la qual cosa nosaltres el que creiem és que s'han d'impulsar polítiques enfocades, doncs, a ampliar aquest parc de lloguer social. Hi ha diverses formes, no? D'una banda, establint convenis, per exemple, amb el Sareb, per tal que tots aquests habitatges que estiguin buits, no?, doncs passin a l'administració pública, però també, doncs, construir més habitatge social i prioritzar, no?, que totes aquestes famílies amb nens i nenes siguin les primeres perceptores d'aquest lloguer social. Per altra banda, no?, en el cas dels lloguers, la majoria d'aquestes famílies que hem encastat, el 76%, viuen en règim de lloguer, no? Nosaltres també creiem que seria important, doncs, poder regular aquests preus, doncs, perquè arribin a un sostre màxim i les famílies no, doncs, no es vegin abocades a invertir quasi tot el seu salari en aquest lloguer. I també, doncs, evidentment, per les famílies que estan a punt de ser desnonades, un servei d'assessorament i mediació, no?, amb els propietaris per tal d'aconseguir un lloguer social, doncs, seria important. Evidentment, també acompanyament terapèutic i psicoterapèutic pels nens i nenes que estan sent desnonats.
Ona Lorda, responsable d'infància de Save the Children a Catalunya. Gràcies per atendre'ns avui. Bona tarda.
Gràcies.
A tot això encara parlant...
Estel migdia. L'actualitat de la jornada.
A tot això encara parlant sobre pobresa, avui hem sabut que 1.384 persones viuen als carrers de la ciutat de Barcelona. És una xifra dramàtica, tenint en compte que mai abans hi havia hagut tanta gent sense llar dormint als carrers de la capital catalana. Avui fa una setmana, ho recordaran, Ràdio Estel els va acompanyar, 510 voluntaris convocats per la Fundació Arrels van pentinar els 73 barris de la ciutat per comptar quantes persones dormien al ras.
Hi ha com a mínim algú que dorm al carrer. Ciutat Vella i l'Eixample continuen sent els dos districtes amb més persones sense sostre. De fet, concentren el 46% del total de persones sense llar. Sants, Montjuïc i Sant Martí es mantenen com a tercer i quart districtes on més persones pernocten a la intempèrie, i destaca també l'increment de persones vivint al carrer a districtes que són més allunyats del centre de la ciutat, com Sarrià, Sant Gervasi, Gràcia i Sant Andreu.
I Ferran Busquets lamenta aquest creixement de persones sense llar. Són declaracions a Ràdio Estel del portaveu de la Fundació Arrels, del director de la Fundació Arrels.
Hi ha persones joves, gent gran, adults sols o en parella, persones que pateixen problemes de salut mental i persones migrades. Cal que totes les administracions ens posem d'acord per buscar solucions i adaptar-nos a totes aquestes necessitats. Ara mateix, la realitat és que una persona que dorm al carrer té pràcticament nules les possibilitats de deixar de dormir.
I és que tot això passa perquè les alternatives que s'ofereixen als sense llar són temporals, cosa que els fa impossible que puguin arribar a revertir la seva situació.
Estel migdia. L'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
2:12, més qüestions. Preocupació a nivell mundial a les portes de celebrar el Nadal per una nova variant de coronavirus que s'està expandint ràpidament. L'Organització Mundial de la Salut ha enviat un avís d'alerta i assegura que amb l'arribada de l'hivern amb aquesta variant podria incrementar la càrrega d'infeccions respiratòries en molts països.
De fet, a Catalunya mateix els casos de Covid han augmentat en els darrers dies, però l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic, el doctor Antoni Trilla, creu que corresponen a la situació habitual de cada Nadal. Ara bé, no desisteix a fer una crida a la vacunació. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
S'han vacunat, però encara es podrien vacunar més, de manera que ara és un bon moment, especialment amb l'entrada en circulació d'aquesta nova soca JN1, perquè la gent de risc que encara no s'ha vacunat consulti el seu cap, consulti el seu metge, la seva infermera, i si està dintre del grup de risc que li toca la vacuna, doncs jo crec que faria santament acceptar ser vacunat també abans d'aquest hivern més dur.
Ara mateix, les persones que tenen més risc d'infectar-se són els majors de 60 anys, les persones amb altres malalties i també les dones embarassades. Per això, Antoni Trilla creu que ara és un bon moment per la vacunació d'aquest col·lectiu, ja que l'arribada de dinars i sopars en família, en espais tancats o també les aglomeracions als carrers fan augmentar el risc de contagi.
I és que el ritme de vacunació a Catalunya no va com s'esperava. De fet, a les comarques centrals només s'han vacunat 100.000 persones contra la grip i el coronavirus. Aquesta regió sanitària es troba per sota de la mitjana de Catalunya, en concret, en referència a la Covid, és la zona amb un percentatge més baix de vacunats contra aquests dos virus. Més coses, obrim bloc polític. El govern tanca l'any amb diversos fronts oberts per aprovar els pressupostos de l'any 2024. El Partit Socialista de Catalunya, Junts i la CUP li han estès la mà per negociar-los a la sessió de control que s'ha celebrat avui al Parlament. Per tant, anem cap allà. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Ja fa setmanes que el rum-rum dels pressupostos plena l'esfera política. Avui, però, ha agafat una nova dimensió. El Parlament, fins a tres partits, ha mostrat la seva voluntat d'arribar a un acord amb el govern. Són els dos principals partits de l'oposició, el PSC i Junts, i també la CUP. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha estat el menys explícit dels tres i s'ha limitat a parlar de la voluntat de donar un cop de mà al govern.
El meu desig per l'any vinent serà una mica menys, en fi, més modest que el senyor Batet. El meu desig per l'any vinent és que no sigui un any perdut. Que no sigui un any perdut. Que no sigui un any d'inèrcia, d'anar d'esma, d'ocupar un govern, sinó de governar. De governar, d'anar endavant. No? Estic disposat a ajudar.
I feia referència a l'any 2024, i jo hi estic d'acord. La millor manera de que l'any 2024, aquesta idea d'any perdut, s'allunyi i, per tant, desaparegui de l'imaginari de tots nosaltres, és pressupostos 2024.
Justament ahir a la nit Illa, l'entrevista de TV3 va avançar algunes de les seves condicions per als pressupostos, com són augmentar la inversió en educació i donar més suport als Mossos. De moment, però, el PSC no és l'única opció que té el govern sobre la taula. També hi ha la de Junts i la CUP. Els copaires, de fet, fa uns dies van fer arribar un document al govern amb les seves exigències, entre les quals hi ha impulsar l'habitatge públic o fer front als desnonaments. I avui, la diputada Mar Empordanès ha retirat al president Pere Aragonès que encara no hagin tingut una resposta.
Dues setmanes per respondre a una proposta de dues pàgines ens sembla molt de temps. I per tant tenim la sensació que ens aixeca la camisa, però el més preocupant no és que ho faci el nostre grup parlamentari, sinó que l'està aixecant a tot el país.
Celebrem, doncs, la disposició del seu grup parlamentari a parlar dels pressupostos de l'any 2024. Tindran, doncs, amb caràcter immediat, perquè ja hem estat intensificant els treballs per poder donar una resposta acurada a les diferents propostes que ens van traslladar.
Encara que Esquerra tanqués un acord amb la CUP, no n'hi hauria prou i li faltaria el sí del PSC o de Junts. I Junts, què li demana? El president del grup parlamentari, Albert Batet, diu que les prioritats han de ser l'independentisme, l'educació i la seguretat.
Desitgem un bon govern, un govern fort i un govern amb una gestió sobera. I per això cal un canvi de rumb. President, si assumeix aquest camí, si està disposat a fraçar aquest camí, pot comptar amb la disposició de Junts per Catalunya per negociar els pressupostos.
Celebro la seva predisposició a poder debatre i a poder, doncs, treballar el projecte de pressupostos de 2024. Per tant, accelerem els treballs i mirem, doncs, quins són els marges d'acord possibles.
Els comuns, de moment, tampoc no s'escarten de l'equació, tot i que demanen just el contrari que el PSC, que el govern faci marxa enrere amb el Hard Rock. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, no entén que s'executi el projecte amb l'actual context de sequera.
Vostès estan prenent mesures que estan plagades d'incoherències i no tanquen la porta a macroprojectes que són propis de negacionistes com el Hard Rock.
I el Partit Popular, Ciutadans i Vox, que ni s'ofereixen perquè saben que les distàncies amb el govern són insalvables.
Gràcies, Judit, des del Parlament de Catalunya i a Madrid. Després de dies de negatives a les files del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha acceptat reunir-se amb el president del govern, Pedro Sánchez, i serà ben aviat, aquest mateix divendres.
¿Le parece usted bien reunirse sin mediador conmigo? Donde quiera. En Ginebra no, en el Congreso de los Diputados. ¿Cuándo? El próximo viernes. ¿Cómo? Sin soberbia, sin imposiciones y con un orden del día oficial.
Como quiera y cuando quiera, pero entendimiento y no insultos. Parece ser que ha rectificado por empeño por tratar de darme plantón.
Una trobada on s'abordarà, Júlia, la renovació del Consell General del Poder Judicial i també el finançament autonòmic.
Sí, entre d'altres assumptes, Feijóo demana parlar d'independència judicial, amnistia de les trobades del PSOE amb Junts i Esquerra fora d'Espanya o també de la moció de censura contra UPN a Pamplona.
Canviem de qüestió, tornem a Catalunya. Els eurodiputats que han analitzat la immersió lingüística a les escoles creuen que el català no està en perill i afirmen que la llengua minoritària del país és el castellà. Els membres de la missió asseguren que acabaran l'informe d'aquí 3 mesos i que el document no inclourà les seves opinions personals. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Els eurodiputats diuen que els han quedat moltes preguntes sense resposta, sobretot per part de la Generalitat i de les entitats que defensen la immersió lingüística amb les que han parlat. Els han demanat més dades sobre el total d'alumnes que volen estudiar en castellà i que, segons ells, no els van donar. Per això mantindran el contacte per escrit abans de tancar l'informe i presentar-lo. Yana Tom, presidenta d'aquesta missió, ha insistit diverses vegades que les conclusions oficials del Parlament Europeu es donaran un cop es publiqui l'informe i que tot el que es digui ara són opinions personals de cada eurodiputat. I personalment ha fet aquesta reflexió sobre l'ensenyament del català.
The replies leave many unanswered questions.
No crec que la integració vagi en una sola direcció. La integració ve de part de tota la societat. La integració forçada és assimilació.
Detailed but contradictory arguments.
Tom, que forma part del grup liberal on també hi ha Ciutadans, ha reconegut que l'informe que farà la missió tindrà escàs valor, ja que les polítiques educatives depenen de cada estat de la Unió Europea i en el cas català són competència de la Generalitat. Tom també ha lamentat el discurs d'odi que assegura que pateixen les famílies que demanen un 25% de castellà per als seus fills.
Gràcies, Pau. I a Europa, pacte històric que endureix les condicions en què es poden quedar mitjançant la petició d'asil als migrants que creuen les fronteres per entrar a qualsevol dels 27 països membres. L'acord anomenat pacte migratori d'asil s'ha tancat a primera hora d'aquest matí després d'una nit intensa de negociacions entre els estats membres i el Parlament.
Sí, la reforma migratòria té l'objectiu de reduir les entrades irregulars a la Unió Europea, descongestionar els procediments per demanar asil i repartir també les responsabilitats entre tots els estats membres. Després que el Parlament Europeu renunciés a les quotes obligatòries d'acollida de migrants, les noves normes fixen un mecanisme voluntari de repartiment de migrants entre països amb l'objectiu de redistribuir-ne almenys 30.000 l'any. En cas que un país rebutgi fer-ho, haurà de pagar una penalització de 20.000 euros per migrant rebutjat o donar al país en qüestió suport d'alguna altra manera.
El pacte també inclou un procediment accelerat d'asil a la mateixa frontera per tal de resoldre més ràpidament els casos amb poques possibilitats d'aconseguir protecció i també s'obre la porta, però, a fer excepcions que es donin en casos de refugiats que fugen de conflictes com els que els darrers anys s'ha viscut a la guerra de Síria o també la invasió russa a Ucraïna.
Es veu migdia.
Passem pels jutjats perquè ja hi ha data pel judici a l'exjugador del Barça, Dani Alves, acusat d'agressió sexual la nit de Cap d'Any de l'any passat. El judici començarà el 5 de febrer.
I l'Audiència de Barcelona ha fixat que la vista s'allargui 3 dies, és a dir, fins al 7 de febrer. La jove que va denunciar Dani Alves demana per ell 12 anys de presó a més de 150.000 euros d'indemnització. La Fiscalia, per la seva banda, li reclama 9 anys. Fins que comenci el judici, l'exfutbolista es mantindrà en presó preventiva.
Tres coses al transport públic a l'àrea de Barcelona reforça de cara a les festes de Nadal. Tant el metro, el bus, els ferrocarrils i el tram modifiquen els seus horaris per adaptar-se a la mobilitat a la demanda d'aquests dies.
Per exemple, la nit de Nadal, com és habitual, el servei de metro, bus, rodalies i també ferrocarrils finalitza a les 11 de la nit i l'endemà, dia de Nadal, començaran a rodar a partir de les 5 del matí i fins a les 2 de la matinada del dia 26 de desembre. Aquell dia, el dia de Sant Esteve, tant el metro, el bus com els ferrocarrils i també el tram acabaran el seu servei a les 12 de la nit. I com és habitual, la nit de Cap d'Any, del 31 de desembre a l'1 de gener, hi haurà servei durant tota la nit.
I encara dos apunts més abans dels esports. El primer, en successos. Els Mossos d'Esquadra continuen la investigació per esclarir el tiroteig que hi va haver ahir a Figueres. Cap al vespre, la policia va rebre un avís per un home d'uns 70 anys que es va presentar a casa d'uns familiars i va disparar contra la façana.
L'incident va acabar amb un creuament de trets entre la policia i l'atacant, que ha acabat morint a l'hospital. Segons els Mossos, les primeres investigacions descarten a priori la violència de gènere com a motiu del primer incident, si bé sí que hi ha lligams familiars entre l'home, que deies que va obrir foc, i les persones que es trobaven en el domicili.
I per últim, després que el bisbat d'Urgell obrís ahir una investigació per un presumpte robatori de diners al mossèn de la Pobla de Segur, avui s'investiga el capellà d'Alcarràs per presumptament també estafar una dona.
El cas ja està en mans de la policia, que acusen aquest capellà d'apropiació indeguda perquè suposadament hauria enganyat una dona d'edat avançada perquè li donés diners. La denúncia la va fer la família i el cas es troba judicialitzat. En un comunicat, el bisbat d'Urgell ha explicat que ja ha obert una investigació per aclarir aquests fets i demana també que respecti el dret a la presumpció d'innocència.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Obrim els esports parlant del Barça, que juga aquesta tarda la 18a jornada de Lliga. Pol, ho fa rebent l'Almeria a Montjuïc.
Sí, ja coneixem també la llista de Xavi, l'última d'aquest 2023, sense tenir en compte el partit amistós a Dallas. Pedri és baixa per una lesió muscular a l'entrenament, tampoc entren a la convocatòria Ter Stegen, Íñigo Martínez, Marcos Alonso, tampoc Gavi per lesió, així com De Jong per sanció. El tècnic de Terrassa tira de pedrera i 10 jugadors del Barça B completen la llista amb Unai Hernández i Pau Prim com a novetats del primer equip. Qui també serà avui a la gespa és Robert Lewandowski. El seu agent Pini Sahavi va sopar ahir amb el president Laporta i va tallar de socarrel tots els rumors sobre un possible adéu del polonès.
En Barcelona? ¿Qué cosa es esto?
¿Qué mitja?
Sahavi no només representa Lewandowski, s'ha reunit també amb Deco al migdia del dia d'ahir, fet que podria respondre a la voluntat del Barça de reforçar-se aquest mercat d'hivern.
A priori, partit fàcil pel Barça, que juga contra un Almeria que agonitza.
Sí, suma 5 punts en 17 jornades i ni una sola victòria. De fet, xifres en mà, és el pitjor equip del segle XXI i el segon amb pitjors registres de tota la història de la Lliga Espanyola. Només l'Sporting de Gijón de la temporada 97-98 portava menys punts que l'actual Almeria a aquestes alçades. 3 va acabar la temporada amb 13 unitats. En aquest segle, l'Els de la temporada passada tenia exactament 5 5 punts i en 17 jornades, el mateix que el rival avui, si no puntua a l'Almeria, tindrà aquest rècord negatiu en solitari.
Avui no és l'únic a jugar al Barça, també es juguen dos partits més.
A més del Barça-Almeria, l'Atlètic Club de Bilbao s'enfronta a les Palmes en un partit atractiu entre els bascos que volen seguir sumant a Europa i els canaris que segueixen somiant al top 10 de la taula. També a 9:45 del vespre a jugar el Villarreal-Celta de Vigo amb realitats ben oposades. El conjunt groguet és 15, suma 2 derrotes i un empat en 3 partits, mentre que el Celta marca el descens però ve de guanyar el Granada.
Demà serà el torn de l'actual líder, el Girona,
que visita l'estadi del Betis, el Benito Villamarín, sense Sigankov, baixa per lesió. Mitchell ha explicat avui en roda de premsa que l'esperen aviat.
Víctor continua en les seves molèsties i per això no arriba al partit, però hem de pensar que estarà bé per a l'inici de competició després de vacances.
Tampoc viatja en Borja, Toni Villa ni Angel. La bona notícia per Mitchell és el retorn a la llista d'Estuani, que complia sanció per la cinquena groga que va veure contra el Barça. Els gironins, recordem, són líders de primera, 2 punts per sobre del Madrid, que demà també juga contra l'Alavés a Mendizorroza.
Un Girona, per cert, que ha renovat a David López.
Fins al juny de 2026, sens dubte una de les peces clau de l'actual Girona líder, format al filial de l'Espanyol, va debutar primer l'any 2010. Uns anys més tard, el 2014, va anar per al Nàpols, on s'hi va estar 2 temporades abans de tornar a Catalunya. En la seva segona etapa amb el club perico, López va esdevenir capità, va acabar però fitxant pel Girona després que el club aconseguís l'ascens a la màxima categoria. Sota les ordres de Mitchell, ha disputat 34 partits i ha marcat un total de 5 gols.
Parlem també del Barça femení, que ha fet avui l'últim entrenament aquest matí abans del partit de Champions de demà contra el Rosengar, el cué del seu grup.
Ho fa amb les baixes de Catacoy, Alexia, Mapi León, Jana, Fridolina, Rolfo, i també amb els dubtes de Vilamala i Patrick Guijarro per gastroenteritis. El Barça vol ser a quarts de final, en té prou amb sumar més punts que el Frankfurt, que juga contra l'altre rival del grup, el Benfica. Fa només una setmana que les de Giraldez golejaven precisament el Rosengar a Suècia per 0-6. Per la seva banda, el Real Madrid se la juga aquesta nit. Necessiten guanyar contra el París per seguir vives en competició europea, ja que són últimes de grup amb 2 derrotes i un empat.
Parlem de bàsquet. El València Bàsquet ha demanat disculpes als seus aficionats pels incidents que es van produir ahir dins el pavelló de la Fonteta.
Si expliquem-los, la Policia Nacional va carregar contra els aficionats del Partizan, el seu rival, amb el partit en marxa, ja que estaven ocupant unes localitats que no els pertocaven. El club valencià s'ha compromès a treballar, en un comunicat diu, perquè situacions com aquesta no es repeteixin mai més. 16 persones van ser expulsades del recinte pel seu comportament incívic. El conjunt valencià en l'àmbit purament esportiu va caure per 67-72, és 7è a la taula classificatòria amb un balanç de 8 victòries, 7 derrotes.
Pel que fa als equips catalans, la penya visita el Wolves a Lituània amb la intenció d'aconseguir la 7ª victòria consecutiva entre ACB i Eurocup.
Acumula un total de 6 victòries en 11 partits, de fet ocupant aquesta 5ª plaça de l'Eurocup. Té la intenció de seguir amb la bona dinàmica per tancar la fase regular amb els 4 primers classificats del grup A. Aquest dimecres, avui mateix a Vilna, s'enfronta a un rival que encadena 3 derrotes seguides a la competició, però que ja va posar la penya entre les cordes a la primera volta, forçant de fet la pròrroga. Durant tindrà les baixes de Pau Ribas, també en aquest cas de Deshaun Thomas per decisió tècnica. La principal novetat de la convocatòria, però, és el retorn de Miguel Allen.
I també avui juguen Cadí la Seu i Uni Girona en partit d'Eurocup.
Les gironines enfrontaran el seu primer partit sense Raúl Antoja a la banqueta. Ho faran sota les ordres de Jordi Sargatal. El segon a bord fins ara seran els 16ens de final de l'Eurocup contra l'Essexar hongarès, i les catalanes partiran amb l'avantatge d'haver guanyat el partit d'anada per 77-89. Per la seva banda, el Cadí la Seu també és a un pas d'aconseguir l'accés als 8ens de final de l'Eurocup. Les urgellenques s'enfronten amb una eliminatòria, en aquest cas amb la renda de 22 punts d'avantatge, després de guanyar el primer partit contra el Braine per 62-84. L'estratègia de l'equip serà la rotació de les jugadores, entre les quals s'hi afegeix Zoe Hernández, que la setmana passada no havia pogut jugar per un cop al polze.
I acabem a motor per explicar-vos que el circuit de Barcelona-Catalunya ha publicat avui el balanç d'aquest any.
Sí, el circuit ha tingut un 91% d'ocupació, en aquest cas amb activitat a pista, 332 dies millorant els registres de les últimes 6 temporades. També milloren i molt les dades d'assistència. Més de 605.000 persones han passat pel circuit en algun moment de l'any, la segona xifra més alta dels darrers 10. La prova amb més públic ha tornat a ser la Fórmula 1, amb 284.000 persones, seguida de la MotoGP amb 152.000 i la Superbikes amb 32.000. El calendari de 2024 comptarà amb 16 esdeveniments ja confirmats. El Gran Premi de MotoGP, un dels més importants, serà del 24 al 26 de maig, mentre que la Fórmula 1 aterra a Catalunya del 21 al 23 de juny.
Estel migdia.
I precisament ara que venim de la informació esportiva, obrim l'aparador cultural parlant d'un documental sobre l'expresident del Barça, Josep Lluís Núñez, que arriba avui a la plataforma 3CAT.
Sí, es tracta d'una sèrie documental de 4 capítols que repassa la trajectòria de l'històric president blaugrana a través de veus com la de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, l'expresident del Barça, Joan Gaspart, l'imitador Carlos Latre, així com exfutbolistes, directius, periodistes, familiars, aliats i enemics.
I pel que fa a la música, el Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols ha anunciat els primers artistes que actuaran en la seva 62a edició. It's not unusual to be loved by anyone. Tom Jones, Julieta Venegas i Antonia Font actuaran a partir del 12 de juliol en aquest festival i també coneixem ja els noms de més artistes que actuaran al Festival Vida de Vilanova i la Geltrú, entre ells Sílvia Pérez Cruz, Clara Pella i també Los Planetas. També pujaran d'altra banda a l'escenari Black Lips, el Columpio Asesino i el català Soc un Bohemio.
El festival celebra una edició especial per commemorar els primers 10 anys del certamen. El dia 8 de febrer es coneixerà el cartell complet d'aquesta edició.
N'estarem pendents per explicar-vos-ho aquí a l'Estel Migdia. Amb això acabem. Nosaltres tornem demà al Punt de les Dues. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Bona tarda.